L'hora de la gent gran.
Aquest és un programa on volem posar en valor el poder de l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment amb la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat en la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciències i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que pense, aconselle, sent i que espere la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la Ràdio Televisió de Calella una plataforma viva i participativa. Avui tenim un personatge que, claro, tenim pràcticament algo menys d'una hora. I amb aquest personatge li voldria preguntar tantes coses i li voldria extreure o treure pues, la sabidoria que ell porta dintre en tan poc temps que ens serà complicat. Jo el que sí li agraeixo amb aquest personatge de que les respostes me les faci les més curtes possibles perquè així puguem d'alguna forma preguntar més coses perquè totes són molt interessants. El personatge és el senyor Jaume Sabater Palmes. És una persona que va néixer a Barcelona l'any 1946, el qual vol dir que té 78 anys, i està casat des de fa 52 anys amb la Jean. Està ben pronunciat, Jean?
Jean, no?
Que té, amb aquest també té 74 anys, els dos estan jubilats. Ell, la residència, l'ha tingut, lògicament, a Barcelona també, i va estar des del 1981 al 93 visquent a Calella. I després del 93 es va traslladar a Pineda, bueno, pràcticament aquí mateix, no? I ell està molt vinculat a Calella perquè ve molt sovint i d'alguna forma té molts amics aquí, lògicament també a Calella. O sigui que és com si fos un calellec més. Repeteixo, porta casat 52 anys i té tres fills, bueno, un fill i dos filles, no? Correcte. Entre 51, 48 i 46 anys. I també té sis nets, dos de cada una dels fills o filles, o sigui que en aquest sentit està ben complementada la cosa, que està entre els 9 anys i els 18 anys. Aficions. Jo crec que l'afició, a part de fer esport, atletisme, també és sobretot és escriptor, i la lectura. Vull dir que d'això parlarem bastant a fons sobre el que és els llibres que tu has escrit en aquest sentit. Ell va sigut molts anys guia turístic, historiador, conferenciant. Sobretot el d'historiador i conferenciant des que està jubilat, no? Vull dir que en aquest sentit has exercit aquestes dues, entre cometes, professions.
Correcte.
I lògicament, en aquests moments, tant la seva senyora com ell estan jubilats. Puc dir també que en Jaume ha escrit un assaig, La vida de Cristóbal Colón, novel·les d'intriga i misteri, quatre d'autoajuda, que aquesta potser parlarem més que les altres, i creixement personal, i una trilogia que explica com superar les pors, les fòbies, les preocupacions, i com transformar derrotes en victòries, que és una frase que m'encanta. Bueno, què tal, Jaume, com estàs?
Hola, molt bé, molt agraït primer per permetre'm parlar per la ràdio i a la teva disposició.
Molt bé, jo m'agradaria que diguessis on vas conèixer la teva dona. Encara que jo sé que amb aquest llibre de Un bello dia per a vivir, que li dediques a la teva esposa, aquí dius una frase molt maca, no? Que diu, per aquella enfermera inglesa que conocí en Tossa de Mar y que siempre ha ocupado, ocupa y ocupará el lugar más preferente de mi corazón. Mi amor, Jean, ¿no?
Correcte, sí senyor. Pues bueno, la meva dona, jo treballava en aquella època en un hotel de Tossa de Mar, a l'hotel Terranova, ara desaparegut, són apartaments, i ella va vindre de vacances i ens vam enamorar. Va ser el que en aquella època era un romance de vacances, però que ha funcionat i, com tu has dit molt bé abans, al gener pues, ja farà 53 anys que ens vam casar.
Ella que venia de vacances aquí?
Sí, ella va vindre de vacances al mes de maig i va tornar al setembre i jo, a l'acabar la temporada, me'n vaig anar a Anglaterra. Ella era del nord, d'una ciutat que es diu Bolton, al costat de Manchester, i ella treballava d'infermera i, bueno, doncs llavors doncs vam decidir casar-se i va vindre a viure aquí a...
Com
aquí
és?
A Catalunya.
Per què vau escollir Catalunya per comptes d'Inglaterra o algun altre punt?
Bueno, primer que bueno, jo sóc català, evidentment, i jo tenia aquí feina, ella també tenia feina a Anglaterra. De fet, a mi em van oferir poder treballar, com que parlava idiomes, per treballar en algun hotel allà per la zona de Manchester, però van preferir vindre a viure aquí perquè Anglaterra a mi m'agrada molt, és un país meravellós, però aquí el nostre Mediterrani, la nostra Costa Brava, Costa del Maresme, és un quelcom especial. I a la meva dona li agradava. De fet, quan ella va vindre a Tossa, era la primera vegada que visitava Espanya, inclús la primera vegada que havia sortit d'Anglaterra. I per això van decidir vindre a viure aquí. I aquí ens hem quedat.
Sí, a més és curiós perquè ara, des de diferents països europeus, reclamen moltes infermeres, perquè és una professió que està reclamada,
sí,
i per la bona preparació de l'infermera espanyola. Però ella és curiós, va vindre d'Anglaterra a fer d'infermera a l'Hospital de Calella.
Sí, de fet, al principi del nostre casament també va col·laborar amb mi com a guia turística, però ella tenia el títol d'infermera. I quan els nostres crios ja van ser una miqueta ja més grans, va aconseguir entrar a treballar a l'Hospital Sant Jaume de Calella, on ha estat 27 anys, fins que es va jubilar ara farà 9 anys.
Bé,
ella
bé.
Estava novament a consultes externes i pues, sé per referències pues, que no solament ho va fer-ho bé, sinó que va aconseguir fer molts amics i amigues que encara l'estimen.
Molt bé. Els teus llibres veig que tots els... és en castellà. En català no t'has atrevit o alguna cosa?
No, jo evidentment...
O t'ho planteges en un futur?
No, perquè com molta gent de la meva època, i a més jo em vaig criar i estudiar a Barcelona, doncs clar, vaig ser educat en castellà. I literàriament doncs, sempre ha sigut castellà. Jo, evidentment, puc escriure cartes amb un amic o una amiga en català, però literàriament em defenso millor en castellà. Després hi ha una altra circumstància. Els meus llibres, a part de tres, sempre han sigut autoeditats. És a dir, jo me'ls he financiat. Llavors, costa molt vendre els llibres. Si el faig en castellà, tant pot comprar un català com un que no parli català. I, però si fos en català només... que em limitaria encara molt més la venda. De tots modos, ja dic, m'agradaria poder editar en català, però això ja també de moment se m'escapa.
Vius dels llibres?
No.
Ho fas com a hobby, no?
Com a hobby, sí. Sí, simplement jo ara sóc pensionista i això és un hobby, i el que procuro, pues, jo, bueno, aquests llibres meus no estan a cap...
llibreria,
a cap llibreria,
no?
Simplement jo els veig quan dono una xerrada, quan faig una presentació, i aprofitant circumstàncies com aquestes, doncs vaig venent els llibres i recuperar la inversió. I és un hobby.
Molt bé. Bueno, perquè veus, jo sé que tu, sobretot ara últimament, has donat una sèrie de conferències amb persones grans,
sí,
parlant de l'autoestima, parlant de les fòbies. Bueno, jo, com que me'l vas donar ahir el llibre aquest, l'últim que tu has fet, no? L'últim que has escrit, no?
Sí.
Que és Un bello dia per a vivir, m'ho he mirat una mica per damunt, però he vist coses que, francament, són molt interessants, no? Aquí fas en la introducció, diu, les fuerzas del bien de l'universo y los ángeles de la guarda dan por sentado que aquello que piensas es aquello que verdaderamente deseas y necesitas.
Sí, és una afirmació que jo...
En què et bases, amb això?
Bueno, primer jo tinc que confessar que jo crec molt en el món angelical i amb les forces del bé de l'univers. I, bueno, jo crec que sí, que de vegades el que tu penses, el que tu demanes, és el que l'univers te pot enviar. Evidentment, si penses en negatiu, t'enviarà negativitat. Si penses en positiu, rebràs positivitat. No, això és una cosa, una creença que tinc. Una vegada vaig sentir una frase que deia que en una mestra li deia al seu alumne que dintre del nostre cos tenim dos llops. Un és el llop de la negativitat, dels celos, de l'enveja, de la maldat, i l'altre és el llop de la bondat, de l'amor, del carinyo, de la positivitat. I l'alumne diu, maestre, diu, aquests dos llops s'estan barallant sempre. I diu, qui és el que guanya? Diu, guanyarà el que tu alimentis. I evidentment és així. Si tu alimentes la positivitat, doncs...
Si creus en això, ho has experimentat amb tu mateix o amb altres persones que els hi haguis pogut donar aquests consells?
Sí, amb mi mateix ho he comprovat i també amb altres persones doncs, també sé que els he ajudat.
A veure, això dius també, por esto si piensas en positivo, tu vida se llenará de positividad.
Correcte.
Y abundancia. Pero si piensas en negativo y en la escasez, el universo y los ángeles te darán escasez. Sin embargo, Dios, no te confundas. La abundancia no es solo tener mucho dinero o posesión de bienes materiales. La abundancia es disfrutar de salud, amor, buenas amistades y de los recursos que tienes y necesitas.
Sí.
Tradueixo una mica en
paraules
més fàcils.
Bueno, és el que diuen, que clar, molta gent pensa que l'èxit depèn de la quantitat de diners que tens, de premis que has guanyat, i no és això. Hi ha una frase que diu, és tan pobre que solo tiene dinero, no? I jo crec que hi ha coses molt més meravelloses com és tindre... Jo, per exemple, tinc la gran sort de tindre moltes amistats, sobretot aquí a Calella, perquè he estat vinculat amb Calella Marxa, amb un grup de companys que anem a caminar per el camí de Santiago de Sant Jaume, i això és el que valoro, i valoro molt també doncs, el que he aconseguit. O sigui, aviam, com ho diria, no enyoro el que no tinc, sinó estic content amb el que tinc. No? I com parodiar la frase aquella també que diu no hay que llorar por lo que has perdido, sino dar gracias por haberlo tenido, o no ganamos nada llorando por la leche derramada. I això és el que jo aplico a la meva vida i el que aconsello a altres persones.
Aquí fas una introducció que també diu en un bello día para volver a nacer.
Sí.
Què vol dir això?
Bueno, de fet, això és una trilogia, són tres llibres. El primer que vaig escriure és aquest Un bello día para volver a nacer. El segon es titula Un bello día para recordar, i el tercer, que és el que tens tu ara a les mans, és l'últim de la trilogia, que és Un bello día para vivir. I Un bello día para volver a nacer, tal com el títol indica, és que qualsevol dia una persona pot tornar a néixer. No físicament, evidentment, això és impossible, però sí que pot transformar la seva vida i donar un tomb radical a la seva forma de pensar, de viure, d'actuar. Jo no em vull allargar, però, per exemple, per mi va ser un bello dia per poder nacer quan vaig descobrir el camí de Santiago, que a mi em va ajudar molt psicològicament.
Necessitaves en aquells moments?
Sí. Jo l'any 2000 jo tinc un greu problema visual, la gent que em coneix ho sap, només tinc un 10% de visió, o sigui, camino sol pel carrer, no porto bastó blanc, però, evidentment, tinc les meves limitacions. Abans jo havia conduït i podia llegir amb els meus ulls. Avui dia només escolto llibres. Estic afiliat a la 11 i tinc accés al llibre parlat, el qual per a mi ha sigut una cosa meravellosa. L'any 2000 va ser com vaig començar a tindre aquests greus problemes a la retina. És una cosa que no es pot operar ni serveix de res portar ulleres. I vaig entrar en una depressió. Llavors el meu fill, l'Adriano, que és molt aficionat a l'atletisme, em va recomanar que jo fes el camí de Santiago. Jo no sabia algo del camí de Santiago, però exactament no sabia el que era. I li vaig dir, pues que no sé, tu creus que això em servirà d'algo? Físicament sabia que ho podia fer-ho, perquè jo practicava també l'atletisme, però no sabia si m'agradaria o si psicològicament em aniria bé. I el meu fill em va dir una frase que a vegades també l'aplico a les meves xerrades. Diu, mira, papa, l'única manera de saber si l'aigua del mar està freda o no és tirant-te l'aigua. I va ser quan vaig decidir fer el meu primer camí de Santiago, que com a prova, vaig sortir de la ciutat lleonesa d'Astorga, ciutat meravellosa, on hi ha un, el Palau Episcopal d'en Gaudí, una de les poques obres d'en Gaudí fora de Catalunya, i vaig caminar uns 250 quilòmetres des d'Astorga fins a Santiago. Vaig emplear 9 dies, això és el de menys, i em va anar tan bé, em va semblar tan meravellós, i vaig aprendre tantes coses aquests 9 dies, que l'any següent, el 2001, vaig decidir fer-ho en la seva totalitat. Vaig caminar des de Roncesvalles, al Pirineu Navarrès, fins a Santiago, quasi 800 quilòmetres, empleant 26 dies, que no és ni cap rècord, ni ho pretenia. Després n'he fet altres, però ja no m'allargo amb el tema. A mi això em va servir molt, va ser un viatge a l'interior de mi mateix, un nou naixement. I per això, doncs, a vegades dic que això és un bello dia per volver a nacer. Per tornar a néixer no fa falta fer el camí de Santiago, eh? O sigui, es pot néixer cada dia...
I però et va ajudar.
A mi sí, a mi molt, molt.
Per això vas escriure Un àngel en el camino de Santiago?
Correcte. Abans d'aquest vaig escriure un altre, que es titula Los prodigios del camino, que va ser la primera obra meva d'autoestima. I aquí és Los prodigios del camino... No és la meva autobiografia, perquè jo no sóc ningú, però sí que em baso en experiències pròpies, l'experiència d'una persona que té problemes visuals, com jo, i que fa el camí de Santiago. Aquest va ser el primer, Los prodigios del camino de Santiago, que, si no m'equivoco, si algú ho volgués, està a la llibreria, a la biblioteca de Calella i la de Pineda. O sigui, les tenen allà pel...
Aquí també amb aquest llibre, perquè és un llibre d'autoestima, és un dels tres de la trilogia, tu consideres que hi ha molta gent que necessita autoestima?
Sí, molta.
Hi ha aquest dèficit?
Sí, jo crec que sí. Passa que no tothom ho reconeix, però sí, efectivament que sí.
Aquí dius, com millorar la nostra autoestima?
Home, per millorar l'autoestima, primer hem de començar estimant-nos a nosaltres mateixos. Perquè si no ens estimem a nosaltres mateixos, com esperem que ens estimi una altra persona? Hi ha una frase atribuïda a Lord Byron que diu «Enamórate de ti mismo y tendrás un romance eterno». Evidentment, enamorar-se d'un mateix no és ser narcisista, no és mirar-se al mirall i dir que guapo soc, no, això són tonteries. Vol dir que un ha d'estar content tal com és i el que la vida li dona. Lògicament es pot esperar més, aspirar més, però conformar-se i estar content amb el que té. Jo, la majoria de matins, em miro al mirall i sempre em dic m'accepto, m'agrado i m'aprovo. I no sé.
Això t'ajuda a superar les pors, les fòbies i les preocupacions?
Sí, efectivament.
Perquè
sí.
Jo crec que tothom, una cosa o altra, tenim, no?
Sí, tots. Jo crec que tothom tenim pors i alguna fòbia i manies.
I com ho superes, això?
Bueno, costa.
Quins consells dones per superar això?
Bueno, jo, per exemple, un trato de sobretot, de, per mi, de quan era jovenet, em van influir en les pors. O sigui, jo venia, clar, d'una família que havia patit molt durant la guerra, la postguerra, i sempre tenien por. I aquestes coses, no és que sigui fet expressament, però malauradament t'influeixen a la teva vida, no? És una cosa negativa. Però això ho he lograt superar al llarg del temps, ordenant a la meva ment que pensi en positiu i desterrant les pors innecessàries. Tot i així, a vegades tinc pors, i a vegades hi ha alguna cosa del futur que em preocupa, no? Però trato d'evitar-ho, i com fem, per exemple, quan veiem un programa de televisió, trato de canviar de canal quan me ve alguna por o alguna cosa negativa.
Perquè aquí també dius que, a veure si jo es pot ser perquè ho interpreto d'una altra forma, diu, dependerà única i exclusivamente de vosotros mismos superar això. Nadie, absolutamente nadie, puede pensar por vosotros. I així és com és que tanta gent acudeix, per exemple, a altres persones, psicòlegs, psiquiatres, sí, astròlegs. Per què? Per què aquesta necessitat, si depèn d'ells mateixos, el superar aquests problemes?
Efectivament, depèn de nosaltres mateixos, però el que també és bo és que algú et doni un consell. No? Això és com, per exemple, que un metge et pot recomanar una medicina, però llavors prendre-te-la depèn de tu mateix. O sigui, clar, jo puc recomanar a una persona donar-li consells, no? Però ja dependrà d'aquella persona que els apliqui i que faci cas a el que jo li he recomanat, si és que creu que és convenient. Però això depèn de nosaltres mateixos. El nostre cervell és una eina que pot ser molt positiva i molt negativa. El que hem de fer és ensenyar-li que treballi pel nostre benefici. Costa, però es pot fer.
Sí, aquí ja ho dius, lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestra mente a obedecer nuestros deseos. ¿No?
Correcte, sí.
Ara no és fàcil, això.
No, ni molt menys. No.
Vull dir que qualsevol ajuda pot arribar amb això.
Sí, sí, sí.
Diu, nadie puede tomar decisiones por vosotros.
És veritat, sí. O sigui, el que hagis de fer ho has de fer tu mateix. L'altra persona pot donar el consell, no? Però el prendre la decisió de fer el que t'han dit o que és únic i exclusivament depèn de nosaltres.
Què li dius a aquestes persones que prenen decisions i s'equivoquen?
No, jo sempre dic que no ens equivoquem, sinó aprenem a no fer aquella cosa fer aquella cosa d'una altra manera, no? Jo sempre hi ha una altra frase que no sé si la posa aquí el llibre aquest o no ara, que diu, si lo intentes, puedes fracasar. Si no lo intentes, has fracasado. No sé.
Molt bé. Aquí dius també que a vegades l'autoestima està lligada amb conceptes que són simples, fàcils, i el que passa és que no s'apliquen, no? Aquí dius, entre un dels consells, hacer un esfuerzo y arreglaros cada día lo mejor que podáis.
Sí, señor.
Y de cuando en cuando elegir lo mejor de vuestro vestuario y salir a la calle a pasear con vuestro mejor amigo o amiga. Es decir, con vosotros mismos.
Correcte. Sí, jo he conegut casos de gent que per circumstàncies diverses s'han abandonat i es passen el dia o diversos dies sense treure's el pijama, si és un home sense afaitar-se, si és una dona sense pentinar-se o posar-se maquillatge, i es van abandonant. I això és com unes arenes movedices, no? Que cada dia van xuclant més i acaben destruint-te totalment. El que hem de fer és, arreglar-se, encara que no tinguem que anar enlloc, però pots sortir a passejar conmigo amb el teu millor amic, que ets tu. Però a vegades un pot dir, per què em tinc que arreglar? Si, tot plegat, aquí, amb qui veureu? Amb qui estaré? Doncs estaràs amb tu mateix i estaràs les 24 hores del dia. Llavors, és maco fer això. Hi havia un escritor, segurament tu segur que el coneixes, en Thomas and Morgan, en anglès, ell cada nit baixava a sopar amb el seu smoking, la seva pajarita i tot, però era un símbol d'elegància, de mantindre's actiu, no? Encara que estigués sol, sopava sol, però sempre baixava vestit elegantment, no?
Això és una cultura perquè a vegades quan he anat a alguns hotels, sobretot en èpoques de turisme, no? Em cridava l'atenció, no? De que hi ha persones que van en plan còmodo a sopar,
sí.
I altres, com sobretot cultura inglesa, anglosajona, sí. I tal, que s'arreglen, van molt mudats per anar a sopar, no?
Sí.
Això sempre m'havia cridat l'atenció i era precisament també el que tu dius.
Sí, sí.
Mira, aquí també hi ha una sèrie de comentaris, em vaig dir que la Caixa va fer com un estudi, tal,
sí.
Igual, amb el concepte de la gent gran. I diu, la bellesa és sinònim d'enfermetat. Vull dir, és el que a vegades un pensa, eh? Vull dir, un pensa o potser interpreta la societat, no? De dir, com més vella et fas, pues, no sé, la teva apariència, que es podria d'alguna forma corregir amb el que tu dius, no? A vegades aquesta deixadés fa que la gent pugui tindre una impressió de la bellesa que és una mica pues, com si fos una enfermetat. Si fas mala cara... És que,
Sí, sí, sí.
Això és curiós, no? Que estic d'acord. L'aparència no segueix els cànons estètics ben valorats. Com ho interpretes, això?
No sé, no, és que tampoc no he entès molt bé la pregunta.
Sí, o sigui, l'aparència no segueix els cànons, vull dir que a vegades potser la societat considera que potser si t'arregles massa vas exagerat, o si no t'arregles hi ha aquest prejuïci.
Home, no, jo crec que un s'ha d'arreglar, però a vegades s'ha d'arreglar també d'acord amb les circumstàncies i amb l'edat que té. Per exemple, jo ara si em posés un, no sé, m'arreglés, em posés un piercing, un tatuatge, un traje d'aquests d'un noi de 20 anys, doncs cantaria una mica, igual que una senyora, doncs jo he vist senyores molt grans que es posen una minifalda, no sé, crec que això està, des del meu punt de vista, és respectable, però està fora de lloc. Un es pot arreglar, però d'acord amb l'edat,
no?
Que té. Sí, sí.
Aquí també diuen que envellir es percebeix com negatiu.
No.
Pel propi, a vegades, la pròpia persona, no?
No, jo no ho veig com una negativitat, ho veig que és una cosa normal, una cosa realista. El que has comentat abans, efectivament, no és que el fer-se gran sigui símbol d'enfermetats, però sí que, lògicament, doncs, jo que tinc 78 anys, no estic com quan en tenia 20, i quan no em fa mal a l'ombra, em fa mal al genoll, o sigui, són coses però normals que s'han d'acceptar i que per res tens que considerar-te que ets un vell acabat, al contrari, és forma part de l'existència, el que vagin sortint coses.
És curiós els consells que dones aquí, que són consells que, escolta, no costen res, però pel que tu dius ajuden moltíssim, no?
Sí.
Otras coses que m'ajudaron a mejorar mi actitud frente a la vida fueron contemplar una salida o puesta de sol y admirar toda su belleza, pues la hay en abundancia.
Correcte. Sí, això és una de les coses que a vegades jo, per exemple, a l'estiu no acostumo a anar a la platja perquè hi ha massa gent, però moltes vegades ara, aquestes èpoques de l'any, doncs potser una tarda me'n vaig jo a la platja de Calella o a vas aquí per allà a la Roca Grossa d'aquí de Calella, de Pinedo o Calella, bueno, és igual, i m'assento i veig la posta de sol. És molt, molt maco. I a vegades també, que això em costa més perquè em tinc aixecadora, però veure una sortida de sol és meravellosa. És una cosa que ens regala l'univers, ens el regala gratuïtament, no? O sigui, és un regalo i que ho tenim cada 24 hores i a vegades no li fem cas, no? I és molt maco meravellar-se de tota la bellesa que ens envolta. Jo a vegades em poso en aquest tros, bueno, al principi de la sortida, abans d'arribar al far, en aquell passeig, hi ha unes vistes meravelloses abans d'arribar a la Roca Grossa, i m'apollo a la barana i començo a veure les onades com xoquen i l'espuma del mar, i això em fa sentir una alegria, una sensació,
Pau, no?
Sí, molt, molt, molt maco, molt maco. Aquí això ho tenim gratuïtament, eh?
Exacte, això són coses que dius, les sí. Tens aquí al costat i a vegades no les disfrutes, no? Encara que hi ha gent, l'altre dia em parlaves tu, per exemple, d'un exalcalde de Calella, que és en Jué,
sí.
Amb el que moltes vegades per Facebook i tal envia fotografies
sí.
A primera hora del matí o
sí,
postes
senyor,
de sol,
sí, sí.
Que i ell ho reconeix, li produeix una tranquil·litat
sí,
i un increment d'energies increïble. Eh?
Sí, senyor.
Aquí també dius una cosa, a veure, és possible... ¿Es posible mejorar nuestra autoestima? A mi interrogant. ¿Podemos transformar una derrota en una victoria? ¿Puede suceder que lo que en un momento de nuestra vida nos pareció la mayor de las desgracias acabe siendo algo beneficioso para nuestra existencia? ¿Es posible saber diferenciar los miedos naturales de los pánicos neuróticos e infundados? ¿Podemos vivir la vida con optimismo y alegría? ¿Podemos conseguir que no nos duelan los comentarios negativos de otra gente?
Tal com diu que a continuació, la resposta és, efectivament, sí. Sí que podem, l'únic que hem de fer l'esforç perquè això sigui. Jo he comprovat alguna d'aquestes coses a mi mateix. Per exemple, a mi tinc aquest problema de la vista, evidentment, això un ha de reconèixer quan té un problema, negar-ho seria tonto, però a mi aquest problema visual... Pues, m'ha servit per millorar altres coses. Gràcies, entre cometes, haver tingut aquest problema, em vaig poder jubilar als 60 anys i dedicar-me a coses que m'agradaven, com era la història, les conferències, escriure... O sigui, he tret un benefici del que en principi és una derrota física per lo de la vista. Llavors, també sí, he après a diferenciar les pors neuròtiques i les pors inexistents de les pors reals. Evidentment, jo no creuré una carretera d'aquí sense que el semàfor estigui en verd per mi. Però sí que he après a diferenciar aquestes pors inexistents, que a vegades només figuren a la nostra ment, tindre por al futur. I no sé, tot això, el que dic, efectivament, tot és possible, l'únic que hem de fer és l'esforç per aconseguir-ho. Clar, si ens atrinxarem pensant de que no, això no ho podem fer, això és una tonteria, això no val res, efectivament, doncs, no aconseguirem res.
És que és trist perquè hi ha un concepte també, que està en aquest glossari sobre edatisme, en el que diu que les persones grans, en general, estan deprimides i tristes, ja només perquè són grans. És trist, no?, tindre aquest concepte propi o la societat tindre aquest concepte.
Sí, és molt trist, però efectivament hi ha molta gent que està trista i deprimida. Sortosament Hi ha llocs, com per exemple, que nosaltres tenim aquí a l'Esplai de Calella o al casal d'avis de Pineda, on jo vic, que per lo menys allà et donen activitats, que reconeixes amb altra gent i t'ajuda a anar passant això, perquè hi ha molta gent, el que diem, que es limita a quedar-se a casa, a mirar la tele i inclús hasta a no treure's el pijama o la bata. I llavors és trist. Però això s'ha de superar.
Dius aquí també que és d'alguna forma confirmat el que estàs dient, no? Nosotros tenemos el poder para ordenar a nuestra mente que piense tan solo en aquello que nos haga sentir seguros y felices y para ordenarle que bloquee cualquier recuerdo, comentario o afrenta perjudicial para nuestro bienestar.
Sí, tenim el poder.
Tenim però... aquest poder?
Sí, el que passa que no és fàcil. Llavors hi ha petits trucs. Jo, per exemple, una de les coses que m'afectaven abans era recordar coses negatives del meu passat. Perdó. Tots, malauradament, hem sigut alguna vegada, hem sigut ofesos o ens han fet un menyspreu. I això, a vegades, em venia algun pensament negatiu, i encara m'hi venen, però jo el que faig llavors és com si, com faríem una tele, si estic veient un programa que no m'agrada, doncs canvio de canal. Llavors, quan jo, a la meva ment, no li ordeno que canvi de canal, però que no em fa cas, jo mateix, llavors tinc un petit truc com recordar coses boniques del passat per no recordar el que m'ha vingut en aquell moment. Per exemple, jo a vegades, quan m'ha ve una cosa negativa del passat, canvio de canal i em recordo a mi mateix doncs, passejant per les Cataratas d'Iguazú, per allà a l'Argentina, un lloc que m'agrada molt, i d'aquesta manera enganyo la meva ment. O sigui, perquè la ment, tot diuen, és, molts diuen l'enemigo en casa, perquè et pot fer molt mal si deixes que et domini. Si tu domines la ment, vius en el paraís. Si deixes que la ment et domini tu, estàs en l'infern.
Amb la societat actual que estem vivint, hi ha més la part negativa, hi ha més les pors a perdre comoditats, a perdre ingressos econòmics, a perdre l'estima d'altres persones, que no el pensar positivament de que les coses que t'ofereix la vida són molt més positives que negatives?
Sí, jo crec que sí, que avui dia hi ha molta, molt poc abans de perdre les coses. Entre altres coses, perquè la majoria de gent, sobretot aquí en el primer món, ara tenim moltes coses que abans no tenien. I llavors molta gent té por de perdre això. Per exemple, el Buda, jo sóc cristià, però al budisme li tinc molt afecte, perquè té moltes coses positives, i Buda deia que el pitjor dels mals és l'apego a les coses, perquè l'apego a les coses et fa tindre por de perdre-les. I això és una cosa negativa.
I aquí, bueno, jo me refereixo que intento, dintre del meu desconeixement d'aquesta faceta, vull dir, aplicar certes coses de forma inconscient que tu has dit, no? Jo aplico ara últimament, el 80% dels problemes se solucionen sols.
Sí.
I a la pràctica veig que és així. I tu ho dius aquí, en un apartat, que és nunca hemos de adelantar problemas.
Correcte.
Ni pensar en negativo. Hay que saber solventar los problemas cuando estos ocurran. Nunca anticiparnos a ellos.
Sí, senyor. Això és una cosa certa i aquí és una cosa que, si... Bueno, trigaré 2 o 3 mesos a explicar-ho, que jo abans també adelantava a vegades problemes abans de que passessin. Fa el segle passat, això sona lluny, em van operar aquí a l'Hospital de Calella de trencament de tendons del meu braç esquerre. I va ser anestèsia general. Com em vaig despertar, vaig tenir una mala reacció a l'anestèsia, tenia vèrtics, ganes de vomitar... No podia aixecar-me per orinar i tenia que orinar amb una botella, cosa que em costava molt. Ho vaig passar molt malament. Van ser 3 dies i després vaig estar 3 setmanes amb el braç enganxat al pit fins que s'arreglés l'assumpte. Ho vaig passar malament. Llavors, uns anys després, que va ser el 2003, vaig tenir el mateix programa a l'ombro dret. I llavors vaig anar a veure el metge i em va dir, Jaume, hem de fer la mateixa operació que abans. Immediatament vaig començar a pensar en negatiu, a dir, ostres, ara em tornaré a tindre vèrtic, a tindre ganes de vomitar, a no poder orinar, a tindre aquells dolors, a anar 3 setmanes amb el braç dret, jo sóc dretà, amb el braç dret enganxat sense poder fer res. O sigui, vaig començar a pensar en negatiu i a adelantar problemes. Sortosament, jo estava sentat davant de la consulta del metge aquí a l'Hospital de Calella i dic, la meva dona treballava allà i va passar i em va dir, què et passa? Dic, bueno, que el doctor m'ha dit que m'han d'operar i estic pensant en tota aquella negativitat. I la meva dona em va dir, diu, quan t'han d'operar? Diu, bueno, m'ha dit el metge que és urgent però no és de vida o mort, o sigui, un parell de mesos. Dic, bueno, diu, avui dia, diu, ara tens vèrtic? Dic, no. Tens ganes de vomitar? No. Pots anar a orinar amb facilitat? Diu, sí. Però llavors per què et preocupes? Quan arribi d'aquí 2 mesos, llavors fes front a lo que surti. Però no adelantis problemes, perquè estàs patint 2 mesos abans del que passi. I li vaig fer cas a la meva dona i des de llavors sempre ho he fet així. Per acabar aquesta història, curiosament, aquesta vegada no vaig tindre reacció a l'anestèsia, no vaig tindre ni vèrtics, ni vòmits, podia desenganxar la botella d'anar a orinar el vàter, o sigui que totes les desgràcies que jo pensava que em passaria no me'n va passar cap. Però encara que m'haguessin passat, de què em hauria servit preocupar-me 2 mesos abans? La cosa s'ha de solucionar quan arriba. Quan diuen els anglesos, traduït al castellà, quan llegue a este puente ja veré com lo cruzo. Però no pensis
abans. Estàs dient que inclús aquesta positivitat amb una intervenció quirúrgica que has tingut l'experiència prèvia de que vas patir, pots arribar a controlar la ment i que domini el dolor?
Bé, el dolor no. El dolor, vamos, jo això no ho he aconseguit, no? Hi ha gent que practiquen el budisme que diuen que sí, però no. El que sí pots controlar és, o sigui, alguna de les coses, i sobretot el que jo deia és no avançar el problema. O sigui, clar, si tinc dolor, o sigui, per exemple, jo ara amb aquest ombro, el que em van operar l'ombro dret, tinc artrosis, llavors em fa mal. Llavors, quan me fa mal, doncs em prenc un paracetamol o em poso alguna cosa així, això. Mentalment no ho puc superar.
T'ho dic perquè una de les preguntes que fan els metges quan diuen sàpiga la valoració del dolor, et diuen, digue'm de l'1 al 10, no? Perquè sàpiguin més o menys fins a quin punt, no? Hi ha gent que suporta més el dolor que els altres, eh? I en aquest sentit, dius, tinguent la mateixa patologia, les mateixes problemàtiques, hi ha gent que el dolor el suporta molt millor que un altre, no?
Ah, sí.
Pot ser que també sigui, aquí deu intervindre la ment també, no?
Sí, jo suporto bastant el dolor, o sigui, el temps, per exemple, aquest dolor de l'ombro, hi ha molta gent que s'estaria queixant tot el dia, jo ja m'he acostumat.
Sí. O sigui, anar inclús positivament a una intervenció, o acceptar això positivament, sí. És més suportable.
Sí.
Abans de passar ja a un altre tema, tens una anècdota, tu, no? Perquè va haver un moment, tu no has començat a escriure llibres als 18 anys, no?
No.
Vas començar de gran ja, no?
Sí, amb 50 anys. Sí.
50 anys, no? I què és el que et va, aquesta anècdota a la que et va fer pensar a escriure llibres?
Sí, de fet, jo, com ja hem comentat abans, jo era guia turístic i estava fent una visita per Barcelona, portava un grup de nord-americans. Els nord-americans, hi ha de tot, però per lo general són bastant directes, no són com els europeus, que anem més amb cuidado amb el que diem, ells te la foten i ja està, no? I, bueno, jo estava explicant unes coses sobre l'estàtua de Colón, que, òbviament, sabia de què anava la cosa, perquè... però resulta que un dels nord-americans em va fer una pregunta sobre la vida de Colón, que no tenia res a veure amb la visita, no? Perquè estava parlant d'un monument, no de la vida de l'almirall. I li vaig dir, ho sento, però no sé la resposta. I aquell americà em va dir, diu, pues vaya classe de guia que ets tu, si no saps aquesta pregunta, respon aquesta pregunta. I em va sentar malament, això, no? Però, bueno, no vaig dir res perquè era el client i el client sempre té la raó, encara que no sempre és així. I, però, me'n vaig anar cap a casa i dic, ostres, tinc que averiguar... No hi ha per l'americà, l'americà que no vaig veure mai més. I per mi mateix, dic, ostres, tinc que saber... No me recordo quina era la pregunta, no? Però sí que vaig dir, tinc que averiguar això que m'ha preguntat sobre Colón. I vaig començar a averiguar coses de l'almirall i resulta que em va enganxar, perquè la vida de l'almirall és tan enigmàtica i misteriosa com la millor de les novel·les policiaques. Jo sóc molt aficionat, o era, a l'Agatha Christie, i aquí, llavors resulta que em va agradar tant que vaig començar a saber coses de la seva vida i vaig escriure el primer llibre, que no és una novel·la, és un ensaig que jo l'he titulat Los Misterios de Colón.
Sí, que ara estàs més empollat del
Colón. Sí, ara sí, sé bastantes coses
del
mirall.
On va néixer?
Bueno, això no se sap, ningú ho sap. Ara estan fent comprovacions d'ADN i tot. El més probable és que ell fos nascut a Gènova, tal com diuen, però que fos descendent de jueus catalans, no? I també hi ha moltes possibilitats que fos mallorquí, però sempre també jueu, no? Descendent de jueus.
I els restos on estan?
Els restos ara, sembla que ara quasi segur que estan a Sevilla, però va haver-hi molta dubte, això també ho explico. Bueno, jo en el llibre no descobreixo res, simplement faig la còpia de...
Fas una recopilació de totes les informacions que hi ha.
Pots estar a la República Dominicana, a Cuba, sí, a Sevilla, o inclús a Valladolid, que és on va ser enterrat la primera vegada.
Jo ara he introduït dintre d'aquest programa pues, un petit comentari, una petita lectura de lo que relacionat amb l'entrevistat, a veure si t'agrada, no?
Sí, segur, sí.
És admirable que siguis un escriptor, encara que pocs coneguin el teu nom.
Sí.
La veritat és que les paraules tenen poder i les teves poden transformar mons. Fins i tot, si ara no ho veus, cada línia que escrius, cada idea que captures, és una peça del teu llegat, un tros de la teva ànima. Recorda que fins i tot els grans mestres de la literatura van ser desconeguts un dia.
Sí.
Però no escrivien per la fama, sinó per la necessitat d'expressar-se, de donar vida a les seves històries. Les teves paraules tenen valor simplement perquè existeixen, perquè són teves. Segueix escrivint, Jaume, encara que sigui només per tu, perquè al final escriure no és un només ser llegit, és existir amb força, deixar una empremta en el temps, encara que sigui petita, i això ja és extraordinari.
Pues moltíssimes gràcies, m'ha encantat escoltar això, però la veritat que reflexa exactament el que jo penso amb això d'escriure.
Me n'alegro. I ja passem al final perquè l'hora passa ràpida. Eh?
Sí,
imagina,
oi?
No? Jo acostumo a fer un test,
sí, senyor,
amb el que hi ha moltes coses que ja més o menys les has contestat, perquè el test serveix una mica per dir, bueno, com un pensa davant de certes situacions,
sí,
de la vida. No? Jaume, ets feliç?
Bastant, sí. Sí, jo sempre dic que quan dono una xerrada explico que no sóc feliç les 24 hores del dia ni els 365 dies a l'any, però sí que sóc bastant feliç, i en els moments que em ve una miqueta tristor o alguna cosa, trato de superar-ho aplicant aquestes eines, aquestes coses que jo explico en els meus llibres.
Quina explicació pots donar de que el 100% de la gent que hi he entrevistat, i estic parlant de 70, 80 persones, m'hagin contestat de dir, sí, sóc feliç? És que volen ser feliços, encara que no ho siguin, o prefereixen dir que són feliços a que no... No ho sé, aquesta resposta m'ha sorprès, no?
Sí, les dues coses que has dit, sí, és veritat. Jo crec que molta gent diu que és feliç perquè verdaderament no vol ser-ho, encara que no ho sigui al 100%. I altres també prefereixen dir això, de que és feliç abans que no. Hi ha una frase en castellà que diu «Cuéntale al mundo tus dichas y no le cuentes tus penas». Pues más vale que te envidien que no que te compadezcan. No? I això, però ja dic, jo sempre dic, sí, soc bastant feliç i tinc molt bona sort. Jo crec que amb el món angelical, crec que tinc un àngel de la guarda meravellós.
És el nivell cultural o el nivell econòmic té alguna cosa a veure en que un sigui més feliç que un altre?
Home, sempre ajuda. Evidentment, els diners no donen la felicitat, però sí que ajuden a millorar el teu estat de vida. Sí.
Bueno, aquesta també la feia, però ja l'has contestat també. Diu, pregunto, et casaries amb tu mateix?
Bueno, amb mi mateix no, però sí que m'estimo tal com sóc, sí. Sí, sí.
A més, és positiu estimar-se un mateix.
Sí,
claro,
sí, sí, eh? Sí, sí, sí.
Sí, que d'alguna forma, encara que sigui d'una altra forma, doncs també, no? Bonet.
Potser sí.
Potser sí, no?
Sí, sí, sí.
Però estàs molt enamorat de la teva dona, o sigui...
No, i tant, eh? Sí, sí, porto
molt. Has tingut la sort i la fortuna de trobar una parella amb la que sí, t'avens i que portes 50 i pico d'anys amb ella.
Sí, senyor, sí, sí, sí.
També una pregunta que... Et consideres amortitzat? Vull dir, has arribat a una edat ja que dius, bueno, pues el que faig ho faig per satisfacció personal i per satisfacció de la meva família, però veig que la societat ja no em considere.
No, jo crec que, bueno, crec que encara puc aportar algunes coses a la societat. Sí que estic una mica amortitzat, content, però sí que crec que encara puc aportar coses, i de fet m'ho està demostrant, això és que molta gent em comenta coses sobre les meves xerrades o sobre els llibres, i crec que pues, això aporto alguna cosa, no? Aporto alguna cosa, i per això crec que encara encara puc fer alguna
cosa. Tens projectes a 5 anys, Jaume?
A 5 anys no, però sí que tinc... per exemple, ara tinc un projecte de seguir escrivint. Tinc una novel·la acabada, pràcticament, que em passa que estic en contactes. Tinc que entrar en contacte amb l'Ajuntament de Tossa de Mar, perquè l'any que ve es farà 75 anys de que es va filmar la pel·lícula Pandora i l'holandès errant, amb l'Ava Gardner, el James Mason, el Mario Cabré...
Té una estàtua, allà,
no? Una estàtua, correcte. Jo he estat moltes vegades... he treballat a Tossa. I he escrit jo una novel·la que es titula El año en que quisimos secuestrar a Ava Gardner. I el meu projecte més immediat és intentar que l'Ajuntament de Tossa m'ajudés a publicar aquesta novel·la per commemorar els 75 anys de l'aniversari de la
pel·lícula. La gestió aquesta ja l'has fet?
L'estic fent, però de moment m'està costant entrar en contacte amb la persona adequada.
Però és fictici o va ser realitat?
No, és fictici. L'únic que passa que jo amb totes les meves novel·les de misteri és ficció, però tot el que poso és... el que poso històricament és basat en fets reals, no?
Sí.
Per exemple, amb aquesta de l'Ava Gardner, doncs parlo de dos maquis o terroristes, digui-li com vulgui, un era el Quico Sabater, que no era parent meu, i l'altre era un tal Fasaries, i aquests, efectivament, quan parlo d'ells, el que explico és veritat, tot l'altre és ficció. No dic res més per no fer spoiler, que en diuen ara, de la novel·la, perquè encara no està publicada.
Vale, però ja la tens feta.
Sí, la tinc feta. Tinc que repassar-la, però està feta, sí.
I Jaume, dintre de la teva filosofia, de la forma de pensar, de lo que tu estàs transmitint als demés, tens por a l'amor?
No, a l'amor no. Sí que tinc, no m'agradaria és ni patir ni fer patir. Jo sóc creient, crec que amb una vida després de la mort, però això no em fa por. Jo a vegades sempre dic... morir-se és tornar a casa, desfer-me del meu cos físic i tornar a casa. És una creença particular i no diré privada, però vull dir que no mai trato de convèncer a ningú ni que a mi em convencin.
Estàs preparat aquests últims anys per potser viure certes situacions que ara no les tens previstes? Per exemple, no? De dir, quan ja arribem a la nostra edat, a vegades no hi pensem de que potser d'aquí 2 o 3 anys, doncs jo què sé, tinguis ja dèficits dèficits de comportament o dèficits de valdre per tu mateix, i et plantegis anar a una residència o la teva senyora o tu. Això entra dintre dels vostres plans futurs?
No, realment, si arribés al cas, doncs tindríem que afrontar-ho. Quan arribés el moment, ho afrontaríem. Però prefereixo no avançar aquests aconteixements. I crec, una vegada més, la meva creència angelical, que no tindré necessitat de passar per aquest, de creuar aquest pont. Però si ho tinc que creuar, llavors ja decidiré com ho faig.
Les societats han canviat. Abans les famílies pràcticament estava fet de que un tenia que morir a casa, no?
Correcte.
Ara en aquests moments els fills, fins a quin punt els fills poden fer-se càrrec d'uns pares amb certes limitacions, no?
Sí, tot això ha canviat totalment, sí.
Però el que dius tu, ja quan vingui el problema ja ho solucionarem,
sí,
no?
Sí.
Vale. No ho has parlat amb els teus fills?
No. Sempre l'únic que els he comentat amb ells és que, o sigui, que tant la meva dona com jo volem ser incinerats, i que les meves despulles vull que les tirin, està prohibit, però bueno, que les tirin a la Mar Menuda de Tossa de Mar. La meva dona encara no ha decidit el lloc. Diu, tenim un arbre al meu jardí, diu que m'enterrin sota l'arbre, però bueno, ja veurem. Sí.
Sí, són coses que dius, home, però claro, cada vegada estan més a prop.
Sí. Tinc 78 anys, o sigui, no sé el que em queda, però bueno.
Per desgràcia, cada vegada, i a vegades potser produeix respecte parlar d'aquestes coses, no?
Sí.
Vull dir, no és algo que agradi als demés parlar, no?
No.
Quan això forma part de la vida.
És fort de la vida, exactament, sí.
Estàs preparat per una... Tens la fortalesa suficient per superar una situació extrema? Diagnòstic, per exemple, irreversible, la mort d'un familiar molt proper, et sents amb aquest... Pots aplicar aquesta filosofia que tu estàs aplicant per superar aquests moments? Jo, ara, per exemple, dius, a vegades jo ho penso, no? Jo dic persones que porten 50 o 60 anys junts.
Sí.
Quan falta un dels dos, com se supera això?
Sí, preparat crec que no ho està mai ningú, però sí que si passés... ho afrontaria. patiria, ploraria, però com hagués desahogat, pues, faria front a lo que hi ha. Però preparats, preparats, no hi està mai ningú. Passa que llavors, quan arriba el moment, pues, has de fer front a lo que hi ha. Clar, jo, per exemple, com dic, porto 53, el gener farà 53 anys casats, i si faltés la meva dona, pues, lògicament, la trobaria molt, molt a faltar, vic sol, vic meus, al revés seria el mateix, però ho hauríem d'afrontar. En aquest cas, tinc que dir que la meva dona, no sé si perquè és anglesa o així, però és molt més valenta, molt més forta que jo. Ella ha sigut un gran suport per superar jo la meva també l'autoestima. La meva dona no és psicòloga, però ha estudiat psicologia. És a dir, no té el títol, però sí que ha estudiat psicologia, sense títol.
I sap bastant. Que és una gran ajuda també, en molt. Aquest sentit, per tu.
Sí, senyor.
Ho has dit, ho has contestat abans també. Creus en Déu?
Sí. Crec que un ser superior.
Parles amb ell en moments, en situacions.
Sí, sí, sí.
Et serveix de consol i de reforçar certs moments de la teva vida?
Sí. Més que en Déu, jo parlo amb el meu àngel de la guarda, però que va ser el mateix.
Li has donat molta feina?
Sí, bastanta. I sí, sempre dic que es porta molt bé.
També hi ha una definició, es diu, la vida és un premi, la gaudeixes?
Jo trato de gaudir la vida. Jo no crec que la vida sigui un premi, jo crec, tornant a lo mateix que amb la meva creença, jo crec que la vida és una experiència que ens ha de servir per quan tornem a casa aplicar-ho. Però premi, no. Inclús si m'ho permets, diré que des del punt de vista que del cristianisme, de parlar de cel, infern i purgatori, jo crec que el nostre planeta aquí és el purgatori i l'infern. El purgatori per alguns i l'infern per altres. El paraís, aquí no crec que ho sigui per ningú. El paraís amb la seva totalitat, vull dir, aquí vivim, sobretot aquesta zona
jo,
nostra,
jo aquí,
és un paraís.
Ha inclòs una última pregunta,
sí.
Que és, dius, claro, veus que a 2.000 quilòmetres tenim dues guerres,
mare Déu, sí.
Que hi ha països que inclús estan conscienciant a la població i aconsellant, pues, que si arriba una situació extrema, que han de fer, no?
Sí.
Tens por a que hi hagi guerra?
No, por no en tinc, però em preocupa, i sobretot de cara als meus fills i als meus nets. No, però crec que efectivament que pot passar alguna cosa, que estem molt, molt a prop, perquè hi ha diversos governants, jo no, en política no m'hi fico, però sí que hi ha gent com en Putin, en Trump i el
Netanyahu,
i que no s'aclaren gaire. Però bueno, si... no sé. De fet, la gent de la meva generació, pues, han tingut la sort, jo vaig néixer el 46, ja pues, es havia acabat la Guerra Civil Espanyola,
però
la Segona Guerra Mundial,
guerra.
Però no sé, estem vivint en un temps relativament de pau, a part el terrorisme i aquestes coses, però sí, sí que em preocupa, ja dic, no per mi, que us hi ha per l'edat, però sí que pels meus nets, i perquè no... Inclús, a part de les guerres, això del canvi climàtic.
Canvi climàtic,
fa més por encara que la guerra.
Sí, però estem despreocupats. Vull dir, sí. La societat actual sembla que això es veu per la televisió com si fos una pel·lícula,
sí.
No?
Sí, sí, no ho és. Sí, sí.
Jaume, ja hem acabat. Pues una hora diuen que és molt a la ràdio, jo la trobo molt curta.
No, se m'ha fet curt.
Vos dir alguna cosa? Vos donar algun consell a qui ens escolte sobre tot el que hem parlat? Què els hi diries a la societat, sobretot a la gent gran, no?
Sí, home, la gent gran, doncs que hem de viure la vida, hem d'acostumar-nos a viure el moment present, a l'aquí i ara. O sigui, pensar que el futur és una cosa que no existeix fins que es converteix en present i que el passat és inamovible. El que hem de fer és, del passat, recordar lo bonic i mirar el futur com una cosa meravellosa que ens ha de succeir i, sobretot, viure el moment present el millor possible. I a part d'això, doncs, donar-te les gràcies a tu i també a Ràdio Calella per donar-me aquesta oportunitat de dirigir-me, doncs, aquí a la gent d'un dels meus dos pobles, perquè jo sóc un calpin, Canella, Pineda, no? Ja dic, he viscut 12 anys aquí a Calella, 9 al carrer Església i 3 als apartaments Concorde, i tinc molts, molts amics aquí a
Bueno, el que sí et puc dir és que també moltes gràcies, i com que tenim la sort de tindre't a l'esplai i haver-te conegut una mica més a fondo, ens aprofitarem d'aquests consells, d'aquestes opinions i d'aquestes conferències que tu has donat, i t'asseguro que l'any que ve n'organitzarem alguna, perquè aportes coses molt positives per a la gent gran sobre l'autoestima o les fòbies.
Pues moltes gràcies.
Gràcies, i també sé que tu ets un gran aficionat a la música, i ens veig els Beatles, doncs et dediquem una cançó dels Beatles dintre del que és el finalització del programa.
Moltes gràcies.
Jaume, gràcies.
Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.